Doncs som aquí, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, que en una mostra més per descobrir, per rescatar artistes oblidats del nostre país, dedica la primera exposició monogràfica, podríem dir, de la seva història, al pintor Carles Casagemas, un pintor que va viure molt a l'ombra de Picasso, amb qui el va unir una forta amistat, i que ara Eduard Vallès, el comissari, Eduard, bona tarda.
Bona tarda.
Intenta trencar una mica tots els tòpics que hi ha hagut al voltant de la figura de Carles Casagemas. Comencem per situar els oients. Qui era aquest pintor?
Bé, Carles Casagemas va ser un jove artista que va viure a finals del segle XIX, va ser íntim amic de Pablo Picasso, d'Isidre Nonell, de Joaquim Mir, i per tant va viure dintre del que va ser una de les èpoques més lluminoses de l'art català. Per tant, estava al mig del rovell de l'ou, va contactar, va interaccionar amb tots aquests artistes. Va ser un artista que va morir molt jove, es va suïcidar amb 20 anys a París, i al marge d'això ell també es va convertir amb material de l'obra de Picasso. Picasso va realitzar moltíssims retrats de Casagemas, i de fet l'època blava de Picasso comença bàsicament amb el suïcidi de Casagemas. Tots aquests elements van fer que la seva obra, la seva dimensió com a artista, que també la tenia, i ell es considerava un artista i ho prova la seva actitud i la seva obra, doncs va quedar absolutament difuminat durant molts anys.
Just entrar, tenim aquí un autorretrat de Carles Casagemas, petitonet, no? Que potser ja ens està indicant quin estil té i per què té una vàlua més enllà, doncs, que morir jove, com deies. A partir d'aquest retrat, com podem definir l'estil de Casagemas?
Sí, aquest retrat reuneix una sèrie d'elements que ens parlen de la seva personalitat, no només artística, sinó també humana. És un autorretrat de petit format, d'una gran qualitat, amb una gran barreja de materials. Casagemas era un artista que jugava molt amb els materials, i agradava provar fins i tot amb el risc d'equivocar-se, perquè era un artista que tenia aquesta capacitat alquímica de voler anar més enllà en la barreja de tècniques, d'estils, etc. És un autorretrat on apareix vinclat, pensatiu, amb un gest introspectiu. Fins i tot, malgrat semblar un retrat molt realista, és un retrat que té un caire caricaturat molt fort, gairebé amb el nas i amb les orelles les potencia de manera que gairebé sembla un rosegador.
Com que venim aquí a trencar tòpics, primer també hauríem de saber quins tòpics s'ha de trencar. Casagemas es va suïcidar, això ho tenim clar. La manera com es va suïcidar, que va ser a París, en un cafè, en companyia dels seus amics, i que prèviament va intentar assassinar a la que era la seva enamorada, això ho tenim confirmat o no?
Sí, sí, està completament confirmat, i de fet amb aquesta recerca que he fet durant uns quants anys he pogut trobar diversos articles de la premsa francesa absolutament inèdits, on expliquen també les circumstàncies d'aquest suïcidi, com van anar les coses. Sabem perfectament que Casagemas estava enamorat de Germaine, i
Germaine Gargallo, no? Situem, Germaine era un nom...
Ella es deia Laure Germaine Gargallo, uh-huh. Era una noia francesa, era model d'artistes, vivia a Montmartre. Quan Casagemas i Picasso van arribar a París per primer cop, va ser Isidre Nonell que es va presentar un grup de noies, entre les quals estava Germaine, i l'atracció de Casagemas per Germaine va ser immediata. I quan ell va arribar a París procedent de Madrid amb la intenció de matar-la, doncs ell tenia molt clar que anava a matar-la amb ella, i posteriorment a suïcidar-se, perquè va enviar un total de 7 cartes a diferents persones del seu entorn, i fins i tot era un home molt educat, era un home de bona família. Una de les 7 cartes anava dirigida al prefecte de policia de París, demanant-li disculpes per les molèsties que li causaria haver-se suïcidat.
El problema va ser que Germaine no va fer cas a Carles Casagemas.
No, exactament. Tinguem en compte que ella estava casada en aquella època. Era una noia jove, tenia 20 anys, estava casada, i era una persona que portava una vida sexual absolutament lliure, en aquest sentit, cosa que el Carles el treia absolutament de polleguera, malgrat que no eren amants, no? I aquesta situació en ell el va fer gairebé embogir. Va marxar amb Picasso a Màlaga, continuava pensant en Germaine, li enviava cartes contínuament, i va ser quan va tornar a París quan va decidir matar-la. Va convocar a tots els seus amics en un restaurant, també a Germaine i a una altra noia francesa, i això ho he descobert ara, després de fer un discurs en francès, li va entregar aquestes 7 cartes, les quals anaven dirigides a diversos amics i també amb ella, i li va començar a fer una sèrie de retrets, i al final li va disparar. Ella es va tirar al terra fent veure que era morta o que l'havia ferit, i llavors va ser quan ell la va veure al terra quan es va disparar i es va matar.
Mare meva, quina història. Aquí tenim el retrat de la Germaine Gargallo fet pel Carles Casagemas.
De fet, ell va arribar a fer que coneguem 5 retrats de Germaine. En va fer 5. En aquesta exposició, doncs, qui vingui a veure la podrà veure 4 dels 5 retrats que han inventariats de Germaine Gargallo, l'amor fatal de Casagemas.
Deies que segurament tenia molta més obra que s'ha perdut, no se sap on és, no? Però en total quantes obres podrem veure aquí, i hi ha un percentatge elevat, no?, que són absolutament inèdites.
En aquesta exposició es podran veure un total de 38 obres de Carles Casagemas, repartides en 31 dibuixos i 7 olis. Moltes d'elles no han sigut mai exposades ni publicades, són inèdites fruit d'aquesta recerca, i aquestes 38 obres són la major part de l'obra coneguda de Casagemas. El motiu de l'exposició s'ha fet un catàleg on hi ha inventariades un total de 45 obres. D'aquestes 45 hi ha 38, per tant és un número molt alt. Ens podem fer una imatge molt clara de quina és la producció coneguda de Casagemas.
I és cert que hi ha algunes obres a mans dels descendents de Picasso?
Sí, efectivament, hi ha un parell d'obres, concretament, que estan aquí a l'exposició, un parell d'olis que han passat als descendents de Picasso i que prèviament havien sigut de la col·lecció de Picasso. O sigui, Picasso va ser un dels grans col·leccionistes de Casagemas.
S'havien discutit, no?, prèviament. Això és cert o s'ha pogut documentar?
Sí, està documentat. Van tenir una discussió molt forta a Màlaga l'any 1901, i va ser tan forta la discussió que el propi Picasso va marxar de Màlaga i va abandonar Casagemas a Màlaga. Per tant, va tenir un final complicat aquesta relació. Quan havien estat amics íntims, Picasso i Casagemas, durant els dos darrers anys, el gran amic dels últims anys de Casagemas va ser Picasso. Per això, quan parlem del suïcidi per raó de Germaine, jo la meva teoria i la que plantejo en aquesta exposició és que no només era Germaine l'origen, sinó va ser un conjunt de problemàtiques. Una d'elles va ser la separació amb Picasso, que era una persona molt seductora, era una persona que omplia molt a Casagemas, estaven molt a gust els dos. Tinguem en compte que havien compartit taller tot l'any junts, l'any 1900. Però, a més, he descobert una altra dada inèdita, és que consultant la premsa parisenca sobre el suïcidi, ven una dada molt important. Fins ara es pensava que Casagemas havia estat abandonat per Picasso a Màlaga, Picasso s'anava a Madrid a fer un projecte que era la revista Arte Joven, i es pensava que Casagemas havia anat a París on s'havia suïcidat. Però he trobat uns articles de la premsa francesa on expliquen que Casagemas provenia de Madrid.
Sí, es van tornar a veure després, Màlaga i després Madrid.
Exacte. O sigui, això canvia absolutament tot el que es pensava fins ara d'aquesta relació. Aquesta relació no es va acabar a Màlaga, sinó que Casagemas, a un projecte conjunt que tenia en Picasso, que era la revista Arte Joven, que havien de fer a Madrid, el que va fer, Casagemas va anar a intentar recuperar la relació amb Picasso, que s'havia estroncat per culpa d'ell, per les seves contínues borratxeres a Màlaga, va anar a Madrid, la relació ja no es va recuperar, i va ser on des de Madrid Casagemas va anar a París per suïcidar-se i matar a Germaine.
Eduard, i ja per acabar, i fugint una mica de l'ombra de Picasso, que pobre ja va tenir prou pena d'arrossegar durant aquests anys, em comentaves que un dels trets característics de Casagemas és com representava la feminitat en les seves obres.
De la mateixa manera que respecte a altres artistes, ell doncs, versiona a Nonell, a Picasso, etc., doncs en el tema de la feminitat i en altres temes, com els temes dels baixos fons, ell té un llenguatge propi molt personal que gairebé no té un parió, diguéssim, a nivell català i a nivell internacional, que és una sèrie d'imatges femenines de noies en interiors que apareixen rodejades d'aparicions espectrals.
Què podem veure, no?, per exemple?
Que són figures femenines que, teòricament, parteixen d'una iconografia molt clàssica, que són dones amb mantons, dones mirant per una finestra, dones amb un tocador, per tant, són les típiques imatges de la iconografia modernista. Però què feia Casagemas? El que feia era fer una mena de reversió negra d'una iconografia que a priori era blanca. Ell buscava donar un cop de puny a l'espectador, i el que buscava era treure aquesta, diguéssim, aquesta ràbia que portava a dintre, perquè la portava contra tot el seu entorn, contra el propi món artístic, i ho feia a través d'aquestes obres que tenen una interpretació molt complicada.
Doncs Eduard Vallès, el comissari d'aquesta exposició sobre Carles Casagemas i autor d'aquesta gran recerca que ha pogut fer per acostar-nos més a aquest personatge, i era una eminència en Picasso, ara també en Carles Casagemas. Ho celebrem i molta sort amb aquesta mostra.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs ara ja sabeu la història i algunes de les característiques de l'obra de Carles Casagemas. Podeu veure l'exposició L'artista sota el mite, amb 38 peces, al Museu Nacional d'Art de Catalunya fins al 22 de febrer. De debò que val molt la pena.